Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Aleluia a la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts. Avui estem a 25 de juliol. I quin dia és? Anem a escoltar la paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai.
Divendres. El divendres és el nom que rep el dia de la setmana situat entre el dijous i el dissabte. Tradicionalment, en la litúrgia catòlica, s'ha considerat que el divendres era el sext dia de la setmana i així consta encara en molts diccionaris, sobretot els que estan publicats des de fa temps. En el diccionari de Fabra, per exemple, editat en 1932, estava definit d'eixa manera, igual que en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, fins a l'edició de 1992. En portuguès, seguint esta tradició, el divendres és anomenat sexta-feira, però en els calendaris actuals s'ha imposat un canvi de perspectiva i el divendres ara apareix consignat com el quin dia de la setmana. L'ordre que se li assigna dins del còmput setmanal té, amb tot, una importància relativa. És història. L'important per a moltes persones és que el divendres acaben les obligacions laborals i comença el temps dedicat a l'oci, a fer el que realment li agrada a cada un. Esta idea, en gran part, connecta amb el sentit etimològic de la paraula. El divendres, efectivament, prové de l'expressió llatina dies veneris, que literalment significa dia de Venus. En la mitologia romana, Venus era la deessa de l'amor, la bellesa i la fertilitat. L'ànsia en la busca de l'amor, fora físic o espiritual, feu que Venus es convertira en una deïtat molt festejada. I d'este mateix àtim ha sorgit també l'adjectiu veneri, que s'aplica a les malalties de transmissió sexual. És potser el resultat inevitable de l'amor desbocat. Per a contrarrestar estes expansions carnals, en la tradició catòlica s'ha volgut associar el divendres al dolor, la penitència i l'abstinència. Hi ha moltes celebracions que així ho testimonien, com ara el divendres de dolors o divendres de passió. Actualment encara es diu com a reflex d'estes associacions, fer cara de divendres, per a referir-se a algú que fa mala cara. En la tradició popular de moltes llengües, el divendres està carregat de mals auguris i insten a no fer cap acció important pel temor que isca malament. En fi, avui és divendres. Disfruten-lo com bonament vulguen. I al mal temps, bona cara.
Per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
I ara farem una breu pauseta de publicitat i parlarem amb Alicia Santos en aquestes cridaes, whatsapps o missatges que ens envia la gent per a fer-li preguntetes. Ja sabem, per a tindre bona salut i per què no tindre una bona cura del pas del temps que ens afecta, tant físicament com estèticament.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila-real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Este verano, las noches de onda suenan y se viven diferente. Julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento Onda.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El Centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Atención. Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta a la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundacióccaixarural.org. Places limitades.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj?
¡Gracias!
que no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Viu l'estiu al Termet. La Regidoria de Cultura ha preparat una programació plena d'activitats per a tota la família. Música, teatre, dansa, tallers creatius, circ i moltes més sorpreses t'esperen. Vine amb els menuts, gaudiu junts i deixeu-vos portar per la màgia de l'estiu a Villarreal. Consulta tota la programació a les xarxes de l'Ajuntament. Viu l'estiu al Termet. Es un mensaje de la Regiduría de Cultura del Ayuntamiento de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I
Continuamos con más preguntas para Alicia Santos.
Muy bien.
Recordemos la clínica del Doctor Rojo. Uh-huh. La siguiente pregunta.
¿Cómo sé si tengo una microbiota intestinal desequilibrada? ¿Qué alimentos debo evitar si tengo inflamación intestinal?
¿Cómo sabemos si tenemos una disbiosis? Bueno, pues yo casi os diría que el 99% de la población hoy en día tiene disbiosis. Porque el 99% de la población tiene estrés. Con lo cual, el estrés es una de las causas principales de la disbiosis. ¿Cómo identificamos una disbiosis? Bueno, cuando hay síntomas digestivos es muy claro. O sea, siempre lo decimos, no es normal tener digestiones pesadas, salvo el día que te pegas una pancha a comer, que entonces sí que entra dentro de lo normal, ¿no? Pero bueno, por lo general, si después de comer te inflamas en exceso, si tienes muchos gases que no huelen, si tienes muchos gases pero apestan, si tienes molestias, si notas ese proceso digestivo, amigo, tienes una disbiosis desde toda la vida, aunque la normalices, aunque te parezca que siempre ha sido así, si vas estreñido, si tienes diarrea, tienes una disbiosis, salvo que hayas cogido una infección tomando algún alimento en mal estado y en ese momento pues tengas circunstancialmente una diarrea o hayas hecho un cambio de localidad y cambias las aguas, cambias el tipo de dieta porque estás de vacaciones y o te estriñes y vale, esos son supuestos independientes, ¿no? Pero si en general tienes malestar digestivo, tienes disbiosis. ¿Qué nos puede hacer sospechar también de disbiosis? Bueno, pues el haber estado en tratamiento con antibióticos, el tomar muchos antiinflamatorios crónicamente, el que sin duda es el rey también, son los protectores de estómago que no son protectores de estómago, o sea, los que acaban en ol, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, todos esos, como nos alteran el ácido, lo que hacen es evitar que el estómago fabrique ácido, no es que protejan la película, con una película el estómago, ¿no? Lo que hacen es hacer que ese ácido clorhídrico no se forme, porque se llaman inhibidores de la bomba de protones. Un protón es un hidrógeno positivo. Entonces, como inhiben el que ese hidrógeno se una al cloro, pues no se hace ácido clorhídrico. Entonces, los alimentos se digieren ya mal en el estómago y llegan al intestino poco digeridos, y encima han alterado el pH, han quitado acidez, con lo cual permiten que aniden microorganismos patógenos que normalmente no soportarían esa acidez. Y hay un montón de síntomas extradigestivos. Dermatitis atópicas, migrañas, problemas rinitis, o sea, todo lo que son problemas de mucosas, conjuntivitis, rinitis, todo eso sí que va ligado a, ya se sabe, o sea, hace 8 o 9 años, si me hubierais preguntado, os habría dicho, todavía hay que estudiar más, porque sí, sospechamos que sí, que es causa, pero está por ver. La gente todavía dicen, bueno, no hay suficiente población, no se sabe muy bien, no hay bastantes estudios, entonces podemos sospechar que sea efecto en vez de causa. Uh-huh. O sea, que sea una casualidad, que bueno, pues que todos los que tienen un cierto patrón de microbiota intestinal tengan tendencia a tener migrañas. Bueno, pues hoy en día ya podemos afirmar con seguridad que sí, que hay relación causa-efecto. Entonces, eso, gente que tiene sobre todo muchos problemas cutáneos de histamina, de alergias, de todo, ahí, vamos, tenemos una disbiosis clarísima con un exceso de microbiota histaminérgica o con un déficit de microbiota capaz de degradarla. Entonces, lo tenemos clarísimo. Muchas veces no hace falta, no, simplemente haciendo una historia clínica ya sabemos más o menos hacia dónde podemos ir.
La pregunta esta es por escrito, que me la han mandado, y es: ¿estas personas que se levantan o que están todo el día con la mala leche en el cuerpo, esto es por lo que comen?
Bueno, posiblemente el 90% de esas personas sean madres con niños de edad escolar que están en casa. No, bromas aparte, tiene mucho que ver, sí. Pensad que el tema de la irritabilidad está ligado a los neurotransmisores. Y acordaos que siempre comentamos que una gran parte de los neurotransmisores se fabrican por la microbiota intestinal. Entonces, el hecho de tener más irritabilidad, pues puede ser o porque tenemos un déficit de serotonina, que es la que nos da la paz y la calma, o incluso puede ser como consecuencia de la dopamina, que es la que nos activa. Entonces, sí que puede ir muy ligado. Luego, aparte, hay quien es borde y es borde. O sea, pero justo es así, esas personas encima llevan una línea, o sea, eso no trabajan. Los factores alrededor que estimulan ese déficit o ese exceso, pues sí que iría ligado. Fíjate, a esa gente le recomendaríamos, pues no sé, que se alimenten con más triptófano, con más materia prima para tirosina, sobre todo lo que siempre decimos, aminoácidos. O sea, los precursores de los neurotransmisores son aminoácidos. Sabes que aquí siempre insistimos mucho en que hay que comer más proteína. Los aminoácidos son la materia prima de la proteína, lo que forman las proteínas.
¿Lisina?
Sí, glicina, valina, metionina, cisteína, hay un montón. Pero sí, hay que comer más proteína, amigos.
Pues fíjate, siempre han dicho la gente que es carnívora por naturaleza, dicen que es más agresiva.
Vale, sí, porque la gente que es carnívora sí que está tomando más cantidad de ciertos aminoácidos, que sí que lo que van a fabricar son ciertas sustancias que son más heavy, ¿no? Pero eso, y la gente que toma menos carne, sí que es cierto que normalmente pues va a tener un sistema serotoninérgico, jolín, como estamos hoy, que es por encima del dopaminérgico. Entonces,
es decir, que la gente vegetariana suele ser más tranquila.
Sí, en teoría sí. Aunque, bueno, hay vegetarianos que necesitarían comerse un buen chuletón porque les hace mucha falta, pero bueno.
Claro, es que el secreto está en el equilibrio.
Claro, al final siempre lo decimos, al final se trata de, en el tema de la dieta, se trata de comer de todo, pero racionalmente.
Y luego, es difícil.
Yo, por ejemplo, los vegetarianos veganos, sí que yo no soy nada partidaria. O sea, yo soy súper partidaria de hacer una dieta mediterránea, que realmente está basada eso en verduras, hortalizas y sobre todo el consumo de pescado y de carne blanca más que carne roja, que también es necesaria. Eso es muy beneficioso. Pero el ser vegetariano vegano es muy complicado porque la gente al final eso tiene muchos, muchos déficits porque hay muchas sustancias imprescindibles para el organismo que proceden de los productos animales. Los ácidos grasos omega vegetales son muy poco biodisponibles y tampoco consumen en la cantidad suficiente. La proteína vegetal, casi todos los elementos de la fruta, de la verdura, de los granos, tienen aminoácidos, lo que llamamos un aminoácido limitante. O sea, no son una proteína completa, necesitan un aminoácido de otro. Entonces, el saber combinarlo bien es más complicado. Y luego el tema de las vitaminas que son liposolubles, pues, amigos, la vitamina A, la D que es fundamental, no solo para la fijación del calcio, esto que pensamos todos, ¿no? Ese me pongo al sol, no, nos hace falta para el sistema inmune. Y al hilo de lo que hablábamos antes de la genética, la población en europea sueles tener una mutación en una de las enzimas, en uno de los genes que codifican para la metiltetrahidrofolato reductasa y para la catecolamina transferasa, que son dos de las enzimas, de los genes que expresan esas enzimas fundamentales para la metilación. Y un mal metilador no va a poder gestionar su hígado bien todos los tóxicos, no va a poder gestionar bien todas el exceso de hormonas. Y pensad que cuando hablamos de hormonas ahora hemos de tener en cuenta no solo nuestras hormonas, sino todos esos disruptores endocrinos a los que estamos absolutamente inmersos, no solo por la exposición, bisfenoles, aftalatos, es que bebemos de plástico, comemos chicles que estamos masticando plástico y tragándolo. La ropa de la que llevamos, salvo que sea de algodón, el tergal, el poliéster, son plásticos. De hecho, hay un tipo de PET, de plástico PET, que su reciclado lo convierte en tela. Entonces, todo eso son sustancias que sí que nos penetran y hacen el efecto en el organismo de las hormonas. Entonces, amigos, las vitaminas de liposolubles, las que se acumulan, además eso, pensad que esas sí que se acumulan en el organismo, pero los vegetarianos veganos suelen ir muy pobrecitos y deberían suplementarse por lo menos con complejos vitamínicos adecuados, pero no vale para todos lo mismo. Vamos a lo de siempre, eso, si eres mal metilador va a haber que tener en cuenta que además vas a tener que suplementarte con ciertos aminoácidos que sobre todo proceden de la dieta animal, o sea, de los productos derivados de animales.
Pausa de publicidad y el próximo.
L'Ajuntament de Vila-real informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
¡No te preocupes! Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Villarreal un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del Dr. Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Catalunya número 1, esquina con Polo Bernabé.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Después de esta pausa publicitaria, Alicia, te voy a echar de menos muchísimo.
Sí.
Porque me río.
Bueno, pero puedes venir a verme.
Me río mucho. Después de estar tan cansada, después de todo el año, de toda la cantidad de cosas que pasan.
Podemos hacer un retiro espiritual juntas, ¿eh?
Mare, yo creo que nos reiríamos mucho.
Bueno.
Sobre todo por aquello de
comer las... no comeríamos, pero reírnos.
Bueno, como es el último programa, ¿verdad? Lo cogemos con un poco más de humor.
Hombre, claro, no, vamos a ver, el humor es fundamental, ¿eh? O sea, el humor significa que tus neurotransmisores están en condiciones y eso es fundamental. Y nosotros siempre tenemos pacientes con enfermedades ya más graves y la curación de los que son positivos, que tienen sentido del humor, siempre es mucho más rápida y mucho más buena que la de los que están hundidos, deprimidos. Hay que ir por la vida riendo y recordado el programa en el que comentábamos que el Botox, habían hecho el estudio y a mujeres con depresión se había puesto a un grupo, se les había puesto toxina botulínica y a otras no, y se había visto que mejoraban los parámetros. Pues sí, acordaos, la propiocepción y la enterocepción. O sea, la actitud con la que estamos en el mundo, con el entorno que nos rodea, determina que nuestro organismo interprete que estamos bien o que estamos mal. Entonces, si estamos bien, pues vamos a ser una fábrica de endorfinas y de energía positiva. Hay que reírse.
Es que en la pausa de publicidad estábamos hablando de lo de la mala leche. Y imagínate, si encima la persona se levanta con mala leche, es vegetariana, y es que si esta persona comiera carne... fíjate, si no fuera vegetariana ya sería invivible. Pues sí. Estaría esta persona de psiquiátrico. En fin, vamos a la pregunta.
Venga.
Hola, yo quería hacer una pregunta. ¿Cuándo es recomendable empezar tratamientos de ansiedad?
Esto lo hemos hablado más veces.
Sí. Sí, esto es muy interesante porque además ha dicho tratamientos antiedad. No es lo mismo tratamientos antiedad que tratamientos estéticos, ¿vale? Aunque nosotros ya sabéis que en la clínica siempre que nos viene alguien a hacerse un tratamiento estético, salvo gente que lo que quiere es modificar algún rasgo, sobre todo el tema de implantes de labios, de pómulos, eso salvo el caso de pequeñas correcciones estéticas para hacernos sentir mejor, si el tema es un planteamiento para revertir o para compensar los efectos de la edad, ahí sí que van a salir con un tratamiento antiedad que puede comprender o no comprender un tratamiento estético añadido. La edad, bueno, pues acordaos que siempre comentamos que realmente en el momento en que dejamos de crecer empezamos a envejecer. Porque en ese momento en el que las células ya ganan las que se van degenerando y no se van restableciendo, pues ya hay quien considera que eso, pues que las mujeres a partir de los 18 o 20 años y los hombres a partir de los 21 o 25 ya empieza el envejecimiento. Pero vamos, no hay que hilar tan fino. Ahora, ¿qué es ideal? Pues sí, es ideal. A esa edad sería ideal, pues bueno, pues en este caso, pues hacerse un estudio genético y ver qué factores pueden contribuir a que ese envejecimiento sea un envejecimiento patológico. Porque siempre lo decimos, las que llamamos enfermedades asociadas a la edad, ¿no? Ay, ya, claro, mira, tengo artritis, tengo artrosis, tengo... Claro, eso es la edad. No tiene por qué serlo. O sea, eso es una patología que se ha ido gestando desde la juventud, ¿eh? Esa inflamación crónica silenciosa a la que no le hemos hecho caso, ese malestar digestivo que hemos mantenido de por años, ese dolorcillo sordo que hemos tenido... que no le hemos hecho caso, pues al final ha derivado en pues una desestructuración del sistema locomotor, una artrosis, entonces, ¿ideal? Pues sí, ideal sería eso, empezar con 25 años a plantearnos qué hemos de hacer para envejecer de una forma saludable, y si envejecemos de una forma saludable, posiblemente, siempre lo decimos, o sea, vamos a fabricar más colágeno, vamos a... El colágeno no solo está en la piel, o sea, lo tenemos en el resto de los tejidos, en tejidos importantes, en los músculos, en las articulaciones. Entonces, lo ideal sería eso. La gente que empieza con tratamientos antiedad entre los 25 y 30 años son las que luego llegan a los 60 y están estupendas y dirías que tienen 40, pero no solo por el aspecto externo, sino a lo que nos interesa es eso, por su salud.
A mí me viene una duda que a veces me la han comentado, ¿eh? La piel de un hombre y la piel de una mujer es diferente, por lo tanto los sí. tratamientos, me refiero a estéticos, son distintos.
En realidad la piel no es que sea diferente, es la calidad, la textura. Pasa como con el tema de la musculatura. Realmente los hombres tienen un tipo de fibras musculares rojas superior al de las mujeres, igual que por ejemplo la raza negra tiene más que la raza blanca. Entonces hay que tener en cuenta eso, que realmente las manifestaciones del envejecimiento a nivel, ahora hablamos facial, ¿no?, cutáneo, sí que aunque sean las mismas, el tratamiento siendo el mismo va a ir enfocado de otra forma. En el caso, por ejemplo, de los neuromoduladores, como tienen más tono muscular, recordad que cuando ponemos una toxina botulínica, el llamado Botox, lo que hacemos es que esa contracción muscular que produce la arruga, relajarla. A los hombres, por ejemplo, fijaos, siempre lo comentamos, les gusta que se la paralicen, ¿no?, que se la relajen. O sea, un hombre que viene a ponerse toxina botulínica le gusta salir con la frente planchada, sin ninguna arruga, brillante, como una bola de billar. Les encanta. Las mujeres buscamos más la naturalidad, la expresividad, el poder mover los ojos, las cejas, pero sin que se nos formen un exceso de arruguitas. Entonces, sí, las dosis van a ser distintas, aunque el tratamiento va a ser el mismo. Los hombres, por ejemplo, a nivel con la edad, cuando pasamos de ser el triángulo al triángulo invertido, o sea, siempre lo decimos, ¿no? Normalmente cuando somos jóvenes tenemos más un triángulo en el que la barbilla es la esquinita y la frente es la parte más ancha. Pues conforme vamos envejeciendo, este triángulo se invierte, ¿no? El peso se nos va descolgando, se nos descuelgan los musculitos estos de aquí, del mentón, la papadita. Pues en el caso de las mujeres, el marcado que haríamos con productores con estimuladores de colágeno, pues sería distinto, porque lo que es la mandíbula de una mujer normalmente es más afinada y las de los hombres son como más cuadradas. Entonces, ajá, hay que marcarles esos ángulos mandibulares de otra forma, pero los productos siguen siendo los mismos. Sí que es cierto, por ejemplo, que en el tema de los hilos, pues con los hombres hay que trabajarlos de otra forma, porque claro, ellos al tener esa piel realmente más gruesa, sí que hay que considerarlo, porque no, el pliegue que vamos a hacer al traccionar va a haber que recolocarlo de otra forma el de la mujer, pero los tratamientos van a ser los mismos, pero eso, las dosis y la estética, o sea, lo que en una mujer es bonito, pues en un hombre a lo mejor es demasiado feminizante. El tema de los labios, por ejemplo, pues con los labios de los chicos hay que tener mucho cuidado, porque si no, enseguida se queda una boca más femenina, que hay hombres a los que les encanta y les parece fenomenal y es lo que buscan feminizarse, oye, uh-huh, fantástico. Pero en general, sí, son los mismos tratamientos, pero eso, los chicos necesitan más dosis normalmente, o sea, les sale más caro. Oye, para una cosa que en la que nosotras tenemos ventaja, pues fenomenal. Claro que
pues
sí.
Nos vemos en septiembre.
Nos vemos en septiembre. Madre mía, el curso nuevo. ¿En qué curso estamos ya? ¿Repetimos o no repetimos?
No, yo creo que estamos ya a punto de pasar a la universidad.
Ah, vale. Entonces nos darán ahora ya las notas, ¿no? Enseguida ya sabemos que podemos elegir.
Sí, no, yo creo que estamos aprobadas.
Vale. ¿Cómo que aprobadas? ¿Matrícula?
Ah, pues bueno.
Ay, no te conformes.
No contaba yo con eso. Fíjate.
Claro, vamos a poner una matrícula de honor. Que sea un sobresaliente, por lo menos.
Alicia Santos, bon estiu.
Muchísimas gracias. Nada, pues eso, desde la clínica, hablo en nombre de José Luis y de la clínica de Doctor Rojo, pues desear a todos los oyentes unas felices vacaciones, los que los tengan y los que no las tengan y ya las hayan tenido, ya lo han disfrutado, pero de todas formas, bueno, pues que aprovechen este clima, si nos deja salir a la calle, que esperemos que nos dé un respirito el calor. Y que sean felices, que es muy importante, que para estar saludable un factor fundamental es el poder ser capaz de reírse y de disfrutar de las pequeñas cosas, de los amigos.
Gracias por hacernos reír.
A vosotros. Bueno, pues nos vemos en septiembre, o nos oímos en este caso.
Seguro.
Feliz.
Oh, the ovation, it's mine. That I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Why not?
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Miren, i anem a parlar de la missa. Anem a parlar de la cultura del poble. Santi Cortells, bon dia.
Bon dia. Amb absoluta reverència i respecte, però crec que si parlem així sovint de la cultura popular, s'ha de parlar de la missa, evidentment, perquè a banda de formar part de l'espiritualitat d'una majoria de vilarrealencs i vilarrealenques, forma part també de la cultura popular, de les històries de les nostres àvies, dels nostres avantpassats, dels nostres pares i de nosaltres mateixos. Per tant, és un tema que crec que en algun moment s'havia de tractar, ja portem molts anys venint així. Al final és la fe dels meus pares, dels meus avis, dels meus besavis, per tant, evidentment, tinc i tots tindrem segurament moltíssimes històries que contar al voltant de la missa. Esta cançó que sentíem al principi, que fora de micro parlàvem de que és una musicalitat que ens porta a la transcendència, no? A més està en llatí, Rorate Celi de Super, et nubes pluen justum, destileu cels la rosada i plogueu núvols sobre el just. Després continua dient el Rorate Celi: ne irasquis, domine ne ultra menimenis iniquitatis. És a dir, no vos enfadeu, Senyor, no vos en recordeu més de la nostra maldat. És un missatge que és com hem encetat este programa en llatí, en esta cançó en llatí, perquè del que volíem parlar era de la història de la missa, de la història de la litúrgia. Primer, esta paraula, la paraula litúrgia, d'on ve i què significa? La paraula litúrgia ve del grec leitos, que vol dir del poble, públic, i de ergon, treball, obra, és a dir, l'obra, el treball del poble. En origen, en la Grècia, doncs, més bé volia dir alguna cosa, una acció o un servei que es donava en benefici de la comunitat, i en el temps, per influència del cristianisme, doncs la paraula litúrgia va patir un canvi de significat, no? La litúrgia forma part de les nostres vides completament. Jo recordo quan era menut, i segurament en el temps de la dictadura encara es feia més, hi havia un costum que era que quan entrava el professor t'havies d'alçar. Uh-huh. I també n'hi havia un altre costum, que és que normalment la taula del professor estava entarimada, estava més alta que la dels alumnes. Jo, que em considero una persona més bé progressista, sí que de vegades trobo en aquestes litúrgies que fem, no la litúrgia catòlica de la que parlarem ara, sinó moltes altres litúrgies, un ordre vital i un reconeixement, no només en aquest cas que parle dels alumnes que va el professor, sinó sobretot del professor que va ell mateix, de la importància que té allò que està fent, no? Evidentment, no n'hi ha res perfecte en aquest món, però si li donem la forma i l'ordre que correspon, probablement després s'assemblarà més a una cosa amb forma i ordenada. Jo és que, com soc de llengua, aquesta rama de la teologia a la que alguns es dediquen, que a mi sempre cridava l'atenció, jo al principi no l'entenia, perquè sempre de més jove tenia aquesta mentalitat més modernista, no?, de l'espontaneïtat i coses així, no? Però hi ha això, teòlegs normalment que ens anomenen liturgistes i que es dediquen a tot el que és la història, el desenvolupament dels rituals, dels rituals, en aquest cas del catolicisme, que no només és la missa, però sí que tots convindran que la missa és el més important dels rituals en la tradició cristiana, ja no catòlica, no? Bé, si fem una miqueta d'història, doncs ja sabem que l'origen de la missa, evidentment, està entre el segle I i IV, sobretot en el segle I, però també posteriors. I per què? Doncs perquè els liturgistes el que solen dir és que la missa s'origina en el Sant Sopar, però que després, amb el temps, es va desenvolupant. És a dir, els liturgistes reconeixen que la litúrgia va prenent formes allà on arriba, no? És a dir, en realitat no n'hi ha una única litúrgia. La litúrgia que fem servir així és la litúrgia romana, i que correspon a un missal concret, que és el missal romà. Però, fins i tot a la península, històricament hi ha hagut altres litúrgies, com per exemple la mossàrab, que ocasionalment, amb permís dels bisbes i tot això, també se celebra i que té els seus propis rituals històrics, que normalment es perden en el temps, no? Hi havia hi ha hagut, sobretot a partir del segle XVI, la reforma protestant, algunes discussions al voltant de la forma de la litúrgia. La litúrgia protestant, i li dic litúrgia perquè encara que alguns protestants no vulguin, és una litúrgia, en això podríem aprofundir molt més, comença a centrar-se més en la paraula i menys en el misteri, això diuen els teòlegs, el misteri versus la predicació o altres accents, no? Que per cert també n'hi havia en l'església antiga, és a dir, abans de la reforma. Si, per què dir del segle I al segle IV? Perquè, com he dit, la litúrgia va desenvolupant-se. El catolicisme normalment afirma tindre tres pilars, que són l'escriptura, la tradició i el magisteri. Són estos tres, no? I, per tant, en estos tres pilars, l'Eucaristia es va desenvolupant, es va formant. Però és cert també que es va formar en el que s'anomenen els pares de l'Església. Ja en l'època de la persecució n'hi havia sants màrtirs i sants que eren doctes i que parlaven al voltant de la missa com a sacrifici. Per exemple, tenim a Sant Justí Màrtir, que entre el 1055 i 1057 fa la primera apologia i parla ja al voltant de la comunió, de l'Eucaristia, de la pregària, de l'ofrena. És a dir, ja en la a meitat segle II, ja la missa, a partir de les lectures de Sant Justí Màrtir, ja tenen una forma molt semblant a la que poden tindre avui en dia. Hi ha altres pares de l'Església, com Sant Ignasi d'Antioquia, que parla del concepte d'altar, de sacrifici. N'hi ha també Sant Ireneu de Lió, que parla ja del cos i la sang en eixe nom, i pareix que suggerís, no, en eixa paraula, el concepte de transubstanciació, que ara també parlarem, és molt interessant. Està Sant Atanasi d'Alexandria, Sant Ambrosi, Sant Ciprià, que en l'any 258, en les seues obres, parla dels sacerdots com a mitjancers, segons l'ordre de Melquisedec, el sacrifici i totes aquestes coses, no? Com he dit, el desenvolupament litúrgic es va prenent, es va decorant, es va afegint al llarg del temps, però n'hi ha una base que és la que sempre es manté, no? Que és el sacrifici, el cos, el pa, la sang, el vi. De fet, els primers cristians moltes vegades els acusaven precisament de ser caníbals, perquè menjaven la carn i menjaven la sang. Per tant, en aquestes acusacions en el cristianisme perseguit, ja sabem que hi havia un concepte del que podem entendre avui o que després s'ha anomenat la transubstanciació. Evidentment, en un primer moment, la llengua litúrgica és el grec, perquè és la llengua del Nou Testament, sobretot la de l'Antic. Si agafem la Septuaginta és el grec, i si agafem la tradició hebrea és evidentment l'hebreu. Però molt pronte, com sabeu, l'imperi romà doncs, desenvolupa, diguem, dos ales, dos vies, que són la part oriental, que és més grega, i la part occidental, que és llatina, perquè era la llengua culta del poble, que després, evidentment, es va allunyant de les llengües vernacles, de les llengües que parlava realment el poble. Curiositats. Jo no sé si algú ha estat en una consagració d'una basílica, d'un altar, d'una capella. Normalment, en origen, diuen els liturgistes que les celebracions es feien en les cases, dels cristians, o de vegades en les catacumbes. Quan es feien les catacumbes, evidentment, estaves envoltat de les restes dels màrtirs que estaven allí, soterrats. Sabeu, la persecució, tot això. I per això, en les consagracions modernes, fixeu-vos com... Això és una part del que anomenem el desenvolupament, la tradició, no? Sol posar-se, i és molt curiós, en el centre de l'altar, una relíquia d'algun sant, i després en cera es cobrís i es manté ahí dins de l'altar. Una consagració molt interessant, que en oli es va fregant tota la superfície i els laterals de l'altar, tot això. Moltíssims sants posteriors, evidentment, quan parla dels pares de l'Església, normalment es parla els primers segles, però també de sants que posteriorment han fet moltíssimes reflexions, Santo Tomàs d'Aquino, Sant Agustí, Sant Gregori, el gran Isidor de Sevilla, tots ells han parlat de la missa, i evidentment la missa en gran part ha sigut centre de la vida espiritual i cultural d'Europa. Una cosa curiosíssima que la gent no sap, pel que deia abans de la litúrgia dels protestants, així les nostres àvies sempre ens diuen que el retor feia la missa d'esquenes al poble. Sí. D'esquenes al poble. Quan la litúrgia no deia això, no era aquesta la terminologia que utilitzava, sinó ad orientem, què vol dir? Tots mirant cap a Déu. Però el que no sap la gent és que els protestants, luterans mateixos, també la feien així. Perquè diguem-ne, en l'atenció litúrgica progressistes contra tradicionalistes, doncs moltes vegades el que diuen els tradicionalistes és que això d'estar mirant el poble era protestant. No és estrictament així. Pot ser calvinista sí, però no tan luterà. És veritat que després del concili este concili va afectar també a les altres confessions cristianes, no fidels al papa, i els luterans avui en dia rarament fan esta litúrgia ad orientem o d'esquenes al poble, que el sentit que tenia era que tots miren cap a Déu, incloent el capellà. Els liturgistes més modernistes el que diuen és que s'havia perdut la comprensió i que la gent ja no entenia el llatí i ja no entenia aquestes posicions, no? De l'altar. Si heu vist altars antics que estan encastats en la paret, no n'hi ha espai per al retorn darrere. De vegades en moltes esglésies heu vist un altar en casa de la paret i un altre davant, que ese altar és posterior, s'ha posat després del Concili Vaticà II, no? Altres coses que n'hi havia en el... que a mi em semblen curioses, solia haver el que s'anomena la sacra, no? I en la sacra n'hi havia unes pregàries bàsiques, en llatí, eh? I, evidentment, el missal, doncs, solia estar en llatí. La part bona d'això, el que diuen els liturgistes tradicionals, és que tenen ares on tenen ares del món, tu te sabies la missa perquè era la mateixa missa. Ara, clar, amb les traduccions, doncs, la pots seguir, no ho sé, per el moment, pel que està fent el capellà, si està fent la consagració o la gent es posa de genolls. Ara parlarem també d'això dels genolls, de posar-se de genolls o quedar-se de peu. És que n'hi ha discussions fins i tot en això, no? El Concili Vaticà II fa una constitució, sabeu que això va ser entre l'any 1962 i 1965, s'anomena Sacrosanctum Concilium, i ahí el que fa és impulsar tota aquesta reforma que, en realitat, és posterior quant a la missa, perquè el nou missal romà és del 1970, és posterior al concili com a tal. Això és una crítica que han fet els tradicionalistes, el que anomenen el novus ordo. El novus ordo és l'ordre nou de la missa. La reforma el que buscava també, diuen els liturgistes, era tornar als orígens, de la senzillesa de les comunitats originals i coses així, no? El que ells anomenaven l'ex orandi, l'ex credendi, la llei del que resa, la llei del que es creu, no? És en llatí. Hi ha, de fet, un missal que és el que sol utilitzar el tradicionalisme. L'últim és el missal de 1962 en llatí, i com he dit, n'hi ha moltes altres litúrgies. Abans crec que he dit la mossara, però està també la bizantina, la maronita, la copta, tot d'esglésies fidels a Roma, fidels al papa, per a que ens entenguem, però en tradicions litúrgiques diferents. Fins i tot fa poc se'n va provar una d'Amèrica Llatina, que ha sigut molt criticada, no?, també per alguns liturgistes. Vull dir que això és una discussió, la dels liturgistes de l'ordre de la missa i coses així, no? Bé, l'abandonament del llatí, no del tot, s'ha de dir, encara es fan pregàries en llatí, encara fins i tot en grec, no?, el Kyrie Eleison i coses així, que rememoren, doncs, també el tema de les llengües, l'església, que el que tenim són traduccions, que per tant necessitem traductors constantment, que vagin adaptant a la llengua moderna, el que això és tot en teoria de la traducció, no? Jo que sóc del gremi, doncs ho donem, no? Per exemple, recordo una discussió molt curiosa. Vas evangelitzar als esquimals i no han vist en sa vida un corder. Potser sí que han vist una foca. És el corder de Déu o és la foca de Déu? És una irreverència dir foca. Ahir tenien discussions curioses i crec que en la traducció dels evangelis antiga, perquè clar, els esquimals moderns ja s'han modernitzat molt, però dic dels anteriors, van optar per la foca.
Clar.
Una cosa que molta gent es quedarà així pensant, perquè no, potser no sabia que això era una discussió, quan aneu a missa, en la consagració, és a dir, quan el capellà alça el calze i alça el pa, majoritàriament la gent es posa de genolls, no? Però molta gent es queda de peu. Ens hem de posar de peu o ens hem de posar de genolls? Jo no sé tu què faràs o... Doncs bé, són dos postures, el liturgistes i...
Jo de genolls.
Tu de genolls. La tradicionalista i la que realment diu el catecisme és la de genolls. Que el que significa... O l'accent està en l'adoració, la humilitat, la transcendència, i s'arrela, doncs, bàsicament en una llarga tradició litúrgica que ve del Concili de Trento, no? El que diuen els partidaris és que en la transubstanciació, és a dir, en la consagració, el fidel es baixa i reconeix la seva petitesa.
Clar.
Però també n'hi ha uns sectors reformadors O orientalistes, ahí també voldria explicar-lo, que pensen que ha de ser de peu. Normalment són el sector més progressistes, perquè l'home redimit, l'home ressuscitat, ha d'estar de peu. De fet, en les esglésies orientals, el més propi és estar de peu. Però ahir també parlaré, de, perquè les esglésies orientals n'hi ha altres coses, que per cert també es feien així, i s'han deixat de fer. La comunitat al voltant del Senyor ressuscitat ha d'estar de peu. L'home ressuscitat és un home de peu. Per això n'hi ha aquestes dues postures i per això...
Ben doncs, argumentades, eh?
Ben argumentades les dues, sí. Perquè els liturgistes normalment fonamenten, diguem-ne, les seues postures. De fet, jo diria, pel que puc llegir, que la més antiga és estar de peu. La més antiga. Però ja hem dit que la litúrgia es desenvolupa. I es desenvolupa el seu significat i s'adapta també a la situació, al, al que busca la comunitat. No? I sempre n'hi ha este pèndol entre tradició, modernisme, tradició, modernisme... És un pèndol constant. Eh? Clar, tant però... en l'Església com en la societat, vull dir... En l'Apocalipsi 7:9, la postura bíblica diu que la multitud de redimits estava dreta davant del tron de Déu. Aquesta és una de les cites que els liturgistes pro-consagració de peu normalment citen. De fet, jo recorde que quan jo vaig estar al seminari, que estàvem en la línia una mica més, més progre, vull dir, no, a mal dir-ho, els propis, els mateixos seminaristes se quedaven de peu, alguns de genolls, perquè ja n'hi havia... Ja en els futurs capellans ja n'hi havia aquestes dos. Jo crec que avui en dia un 99% són progenons. Eh? Però va haver un temps, sobretot postconciliar, en el que aquesta postura va triomfar i encara la veig, no? Perquè veig que molts es queden de peu.
Drets. Que a més, convençuts.
Sí, sí. Bueno, jo crec que molta gent es queda dreta i no sap per què, però si sent este programa, a partir d'ara, doncs, doncs suposa que...
Jo és el que he vist, és el que he heretat. Uh-huh. El que els meus majors feien, posar-se de ginolls. No mai havia escoltat el que acabes de dir. Eh?
Jo no sé si sabies que antigament en les esglésies no n'hi havia bancs per asseure.
No, no sé.
Probablement en l'església arxiprestal d'ací del poble original en algun moment no va haver bancs. Si aneu a una església ortodoxa veureu que no n'hi ha bancs. Només n'hi ha bancs en els laterals de forma extraordinària per a la gent gran que no pot mantindre's dreta. Per què? Perquè l'objectiu de la missa, diuen el, sobretot els ortodoxes i alguns catòlics, perquè ja vos he dit que n'hi ha moltes litúrgies, també fidels a Roma, entre les quals hi ha algunes en les que no n'hi ha bancs. D'acord? Per què comencen a fer-se servir els bancs? Sembla ser que abans de la reforma ja n'hi ha algun testimoni d'algun lloc on hi havia bancs, però devia ser una cosa com el que fan els ortodoxos avui en dia, en els laterals, pot ser per als nobles o el, saps? De fet, encara pot ser tenir un record de les nostres àvies portant el catret a missa, perquè pot ser no n'hi havia sempre suficients bancs, abans n'hi ha, anava més gent, eh? Vull dir que la gent en una església ortodoxa, en la litúrgia, el retor està fent el ritual i moltes vegades la gent va pululant per l'església, va sentint, o el que diem en valencià oir missa, va posant ciris als, a les icones, o oferís un sacrifici i és el diaca i arreplega el sacrifici, i la missa ortodoxa va desenvolupant-se. Ja sabeu que moltes esglésies ortodoxes tenen misses de 3-4 hores. Així a Vila-real, a l'església ortodoxa, vaig anar a una que crec que va durar 6 hores, perquè era la consagració. Aleshores, tot això a l'església primitiva també existia, no n'hi havia bancs, sobretot a partir de la reforma i de la contrarreforma, és a dir, del protestantisme, quan se centra més, diuen els liturgistes tradicionals, en l'home que en Déu i en la predicació de la paraula que en el misteri i la consagració, comencen a posar-se bancs, perquè ja estàs ahí com rebent, no? Estàs assegut. I alguns liturgistes es queixen que això fa perdre el sentit de misteri de la missa, no? És evidentíssim que a l'església primitiva no n'hi havia bancs, no es parla de bancs, eh? I litúrgies catòliques que no tenen bancs, doncs, per exemple, les maronites, les melquites, alguna vegada es tenen, però normalment no. Podeu anar també a l'antiga Síria. I les esglésies ortodoxes, doncs, en general, no cap, no? L'església catòlica d'Etiopia també sol fer les misses dempeus, i així en esta litúrgia, la litúrgia etíop, segueix durant 3 hores, i evidentment en l'església ortodoxa romanesa, Rússia, Sèrbia, grega, totes les rames de l'ortodoxia, doncs no n'hi ha. En monestirs, jo recordo quan vaig estar a Solius, que depèn de poblet, allí la capella sobretot està al cor dels monjos. N'hi ha bancs, però no molts. Vull dir que si busqueu, igual, sobretot, si vos fixeu les capelletes antigues, en les que està l'altar i el sant, allí no n'hi ha bancs, està la capelleta i ja està. I en origen, alguna d'aquestes capelletes se devia fer missa. És una miqueta a buscar, trobareu restes de que en origen no n'hi havia bancs. Per això el que deia abans de la consagració de genolls, de peus, probablement també es posaven de genolls en el moment de la consagració, però no n'hi havia bancs. I això és una cosa que potser algú li sorprendrà, no? Ahí sobretot tenim la influència, doncs ja ho he dit, de la reforma, i també de la reforma, evidentment, en utilitzar la llengua vernacla. En aquest sentit, l'Església pensava, o els liturgistes, millor dit, que ja no s'estava entenent res. Encara que en la litúrgia antiga, el sermó sí que es feia en la llengua vernacla. O sigui, no és que no n'hi haguera res en la llengua vernacla, el sermó sí, però el misteri, és a dir, la litúrgia, no. Els defensors del llatí sempre han dit que el llatí té aquesta forma perfecta en els seus... Els que sàpiguen llatí ho sabran. En el seu subjecte col·locat on toca, el seu acusatiu, nominatiu, els verbs. De fer la paraula missa ve del verb mito, mitere, missum, perquè se cita així, no? Se cita en el present, en l'infinitiu i el participi. La paraula missa ve de missum, que és el participi del verb mito, que vol dir enviar. D'ahí, al final de la missa, el capellà cantava «Ite missa es, aleluya», i el poble contestava «Deo gratias, aleluya», i aleshores dice «Ite, it, aneu, it, sou enviats, aleluya», sobretot en la part pasqual, i donem gràcies a Déu, aleluya, «Ite missa, sou enviats». És una forma passiva, que és com se fa el participi. Curiositats també, una cosa que va passar també en la reforma és que la tradició tridentina tenia algunes parts, algunes cites contra els jueus, sobretot en Divendres Sant. Vaig a citar-vos literalment el que dia el text llatí antic fins al 1959, és a dir, ja va ser una reforma anterior a l'últim text tridentí, llatí, que se va eliminar. Evidentment, després de la Segona Guerra Mundial, posava, vaig a dir-ho en llatí primer, «Oremus et proper fidis judaeis, ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum, ut et ipsi agnosta Jesum Christum Dominum nostrum. Preguem també pels jueus traïdors, perquè Déu, Senyor nostre, traga el vel del seu cor, perquè també ells reconeguen Jesucrist, Senyor nostre». Vull dir, este és sobretot l'expressió perfidis judeis. És el que després de la Segona Guerra Mundial doncs quedava una miqueta estrany. Després n'hi havia fórmules extralitúrgiques com aquella de populus judaicus a Deo reprobatus et proper ter crucifixion in Christi. El poble jueu va ser rebutjat per Déu per haver crucificat Crist. Aleshores, aquestes sí que se van eliminant, no? Perquè els liturgistes diuen que, evidentment, en allò que anomenem la evolució de la liturgia, n'hi ha coses que no són fonamentals. Ahí anava. Què és fonamental de la liturgia per a que siga vàlida? La consagració, sobretot. La transformació del pa i el vi i la comunió. Això és la part central. La resta, fins i tot els liturgistes tradicionalistes, la resta poder-se es pot modificar en un respecte a la tradició, però les modificacions no farien la missa invàlida des del punt de vista de la comunió, sinó fins i tot si el capellà és el pitjor del món, també diuen, perquè la consagració és una cosa, diguem-ne, vertical de l'home que va a Déu. Per tant, si pecador ja era i és, per molt bé que es porte, continuarà sent. Per tant, siga el pecat greu o siga el pecat lleu, venia lo mortal, la missa és igualment vàlida, mentre siga un clergue convenientment ordenat pel bisbe, etc. Deies abans de començar el programa els noms que té la missa.
Clar, perquè jo diria, es diu missa, es diu celebració.
Tenim missa, que ja hem dit d'on ve, és del Ita Missa Est. Ite Missa Est, it. Sois enviados, aneu, sou enviats. Eucaristia, que ja hem dit també d'on ve, en origen, és acció de gràcies. Després el Sant Sopar, Coena Domini. El Sant Sopar, esta paraula, o esta expressió, millor dit, la utilitzen molt els protestants, perquè per a ells és un sopar. Per la discussió, que després parlaré, del que anomenem la transubstanciació. Jo espero que la gent no es perga, perquè això són programes per aprofundir en les coses. Vull dir, la gent avui en dia no llitja, no aprofundís, és una llàstima. Doncs, jo així vinc, i a Ràdio Vila-real, aquests programes per aprofundir tot el que puc, les curiositats. Però és una expressió molt protestant, però que també s'utilitza en el catolicisme, sobretot en el Divendres Sant, perquè en el Divendres Sant no n'hi ha consagració. Aleshores, com no n'hi ha consagració, curiosament, s'utilitza la mateixa expressió que solen utilitzar els protestants, que és el Sant Sopar, la Santa Cena. La fracció del pa, esta és més catòlica, el sacrifici de l'altar o el Sant Sacrifici. El servei diví, també a vegades el servei dominical, encara que en el catolicisme no es fa només en diumenge. Dominical ve de domingo, diumenge. Equivocadament, Corpus Christi. Corpus Christi és el que ens diuen quan ens donen el cos de Crist. Corpus Christi, amén, el cos de Crist, amén. La celebració eucarística i alguna més, pot ser que em deixe, no? Però estes serien... bàsicament, no?, les expressions que tenim. Per cert, quan anem a combregar, també hi ha una discussió molt curiosa, que no sé si l'haureu sentida, comunió en la mà o comunió en la boca. No sé si l'heu sentida. Antigament, evidentment, no es podia tocar, només es podia ingerir, només es podia menjar, i en reverència, és a dir, no pots mantindre el pa en la boca ahí fent com si fos un xiclet, coses així. L'has d'ingerir immediatament, i solien haver en la part de davant de l'altar el que, com es diu, per a posar-se de genolls, els...
Sí, amb un banquet menut que té un nom determinat, però sí, on t'agenollaves davant del cura.
El reclinatori, molt bé, no me dicia. En el reclinatori te posaves de genolls i te donaven la comunió a la boca, perquè, sobretot de la tradició catòlica, anem a veure, al creure en la transubstanciació, fins i tot les partícules han de respectar, perquè són partícules del cos de Crist.
Sí, sí.
Aleshores, no te pots girar en la mà i endur-te el... Això va ser també un problema, sobretot per als tradicionalistes en la pandèmia, que són més partidaris de donar la mà. Una altra cosa que molts fidels solen fer és posar-se de genolls en aquest moment. Fins i tot he vist discussions de capellans més progressistes que, ai, jo si se posa de genolls i la boca no li la dona. No?
Això me pareix raro, no?
Perquè és raro. De fet, no es pot fer. Des del punt de... Crec que el dret canònic no ho permet. Podries queixar-te al bisbe de que per posar-te de genolls... Això és, entre cometes, el bisbe té una autoritat sobre aquest capellà i, per tant, si se nega a donar-te la comunió d'aquesta manera, doncs no se pot, el dret canònic, no, ara no sé dir en quin article ho diu, però no ho permet, te l'ha de donar, tot el contrari. Més curiositat, no sé si heu sentit l'expressió hocus pocus, que és una fórmula màgica el tipus de l'abracadabra, sobretot el món anglosaxó. Esta expressió, per a fer matja o cus pocus, ve evidentment de l'expressió hoc est corpus meum. Este és mi cuerpo. Hoc est corpus meum. Este és mi cuerpo, que és la traducció llatina del eimi és el verb ser, en el que diu tomat i comet, prengueu, este és el meu cos, que és el meu memorial, etc, etc. Ahir, com els anglosaxons són de majoria protestant, una miqueta de burla a la tradició catòlica, utilitzaven això, l'ocus pocus, com dient, és que el capellà fa matxa, com si fos un mag.
Ah, vale.
A convertir el pa en carn, no? I aleshores ve d'ahir l'ocus pocus, que és com l'abracadabra. Entrem en matèria, la transubstanciació. La transubstanciació, sobretot, es defineix a partir de la negació dels reformadors de que això es convertirà com a tal en cos de Crist. Però ja estava definida abans. Estava definida abans, sobretot utilitzant Aristòtil, i ahir algun capellà potser vos ho ha explicat, perquè Aristòtil el que feia era distingir entre els accidents i no els accidents de trànsit i l'essència. Serien dues coses, és ousios i accidents. Què significa això? Doncs accidents són el que veiem i l'essència és el que és en si. L'essència o la substància, millor dit, que seria l'ousios. Anem a veure. Clar, ahir n'hi ha discussions, però diguem que van agafar prestat la tradició aristotèlica, perquè una cosa és el que és i una altra cosa és el que veus, no? La substància, el que n'hi ha. Clar, els protestants sempre s'han burlat d'això com dient, home, si és un pato, i quan el sens se sent pato i té forma de pato, és un pato, no pot ser una cabra, no? Aquesta és la diguem-ne, el que solen ells utilitzar com a contraargument. La fórmula clàssica de la transubstanciació es definís, sobretot en el Concili de Trento, segle XVI, però ahir la pregunta, i els protestants creuen en la presència? Sí. Hi ha una paraula que s'anomena consubstanciació. Això seria ja molt complicat d'aprofundir, però bàsicament, per a resumir, és que la substància es transforma durant la celebració, no posteriorment. Els catòlics diuen que es transforma i la substància roman, és a dir, es queda com a cos de Crist. Però els luterans la fan dependre de la celebració, no de l'accident. Però els catòlics no, la substància ha de permanèixer. Diu així, la substància és el que una cosa és realment, l'essència, això deia Aristòtil. I els accidents són les propietats sensibles o externes, és a dir, el color, el gust, la forma. Per a que m'entengues, jo no sé si has anat, per a que entengues, perquè són conceptes filosòfics, alguna vegada heu comprat una botifarra en una arboristeria que és vegetal? Algú ho haurà fet? O sí. Xoris? Però xoris no és. És soja,
que sí,
o
que
és,
sí.
Clar, la substància no són els accidents, són dues coses diferents. És el que els teòlegs catòlics normalment han explicat, no? Després també és curiós perquè en l'últim temps, sobretot en el temps pre i postconciliar, en el catolicisme va aparèixer sobretot un teòleg que, a veure si puc dir-ho, crec que és d'origen holandès, que es deia Edward Schillebeck era, com dic, d'origen flamenc i va ser un dels peritus, és a dir, un dels experts del Concili Vaticà II, i ell escriu una obra que s'anomena Christus de Sacramentale Heilsgestalt Gottes, la figura sacramental de la salvació de Déu, traduït, no? I té un apartat que es diu Transubstantiae, Transfinalicitae, Transsignificitae. Això també va molt bé per a el pensament, la filosofia, no? I és ell el que fa una interpretació alternativa de la transsubstanciació. Diu que el que n'hi ha és una transsignificació. El pa i el vi no canvien de substància, sinó de significat. És a dir, per la fe, la comunitat i l'acció litúrgica, el pa i el vi passen a significar i representar realment el cos i la sang de Crist. Després parla del concepte de transfinalització i diu que el canvi no és en la substància, sinó en la finalitat dels elements, i que, per tant, el pa i el vi continuen sent i sentint-se com a pa i com a vi, però adquirissen una nova funció salvífica. El papa Pau VI va condemnar esta postura directament en una encíclica que s'anomenava Mysterium Fidei, del 1965, i rebutja explícitament que aquestes teories substituïsquen la tradicional de la transsubstanciació. Però sí que és curiós, perquè el Schielebeck, així com a Hans Küng, se'l va condemnar i se'l va desautoritzar com a teòleg oficial, a Schielebeck no, probablement perquè tampoc el coneixia molta gent, excepte els nietzschistes, suposo, no? Una altra curiositat que a la gent li cridarà molt l'atenció són els vestits litúrgics. Perquè el capellà va vestit així.
Saps que en cada curiositat ens dices tan noquejats que ens quedem un poc pensant en el que estàs dient i pensem nosaltres com hem viscut això que tu explicaves, que no és el que se veu, sinó el que realment la funció que té. I tu, com que ara ens lliges una altra cosa, com per exemple va ser la vestimenta, i jo encara estic...
En Schielebeck.
Sí, encara estic ahí.
Sí, en la transsignificació i la transfinalització. Fa un xoc de paraules amb transsubstanciació, que havien dit els accidents i l'essència, l'essència, ausios. Ahir també un dia podem parlar de la Trinitat i coses així, que també són molt, molt interessants.
Sí, fixeu-vos que estem fent... O sentir-te a fragments i tindre la possibilitat de reflexionar, és dir, evidentment fem el programa en el temps que tenim, però allò de sentir-lo més esplaet, reflexionar i buscar dades que tu estàs donant-nos...
La gent, jo crec que, perquè avui en dia no se llig, no s'aprofundís, però hem de pensar que la missa forma part de les nostres vides. Qui no ha anat a una comunió en este poble? Què és una comunió? Vull dir, qui no ha vist una processó del Corpus Christi? Què és el Corpus Christi? Vull dir, tot això està en la tradició de... una església que ve a cada cantó. Vull dir, el poble està ple de detentes, de capelletes...
Bueno, el detente és algo que a mi m'ha servit molt últimament i m'ha paregut molt, molt, molt... Per mi, la movida l'ha feta més rica. Però el que acabes de dir, tu ara continuaràs el programa, però jo crec que el tenim que fer cabarrere i tornar-lo a sentir tranquil·lament en casa, per això estan els bocats.
Sí. Els vestits litúrgics. Bàsicament la gent diu, bueno, és que ve dels romans. Molt bé, ja està. Anem a aprofundir, no? És cert que les peces litúrgiques no van néixer com a roba exclusiva per a la missa, que provenen en gran part de la indumentària quotidiana i oficial romana, sobretot de l'època tardana, segles III i IV, quan el cristianisme ja comença a ser admès i a ser estructurat com a religió pública. Aleshores, en això, el que s'anomena la inculturització, és a dir, el que fa l'Església és utilitzar allò que transmet un missatge en aquell moment. Per exemple, l'estola. L'estola sacerdotal és una banda llarga de tela que el capellà sol portar penjada del coll i simbolitza autoritat ministerial i el servei. Perquè és molt probable que esta peça de roba la portaren els ministres de Roma. Aleshores, quan un romà veia algú amb això al coll, veia un ministre, però ara passa de ser un ministre, com pot ser un ministre d'infraestructures avui dia o del que fora, a ser el ministre de l'Eucaristia, de Nostre Senyor, etc. No? Per això el que fa ahir l'Església és agafar peces de roba que ja significaven alguna cosa per a la gent de l'època i les utilitza per a transmetre el missatge cristià. El que passa és que amb el temps, com n'hi ha, diguem-ne, dos eixos, ja hem dit el pèndol, la tradició i l'adaptació al llenguatge del moment, aquests dos eixos fan que l'origen del perquè es porten aquestes robes, doncs s'acaba perdent en el temps i no s'entenga segles després, no?
Clar, ahir és on, jo per exemple, la vestimenta és quan, en qualsevol professió, un metge comença a ser metge en el moment en què tinc la sensació de que es posa la bata o és sempre metge. Un retor és retor sempre, o quan es posa la banda té aquesta capacitat ministerial de començar en la paraula de Déu?
Recordareu a l'entranyable mossèn Serafín, que anava vestit en el... No anava en el que anomenem avui clèric, sinó en el que s'anomena la sotana. Solia anar ell. Era una persona molt entranyable, molt pròxima, però anava amb sotana, com els capellans de les nostres àvies. I doncs no ho sé, és una resposta que s'han de contestar els catòlics, si el capellà és capellà només de 8 a 5 o... Jo en l'època que vaig viure al seminari estava més de moda anar vestit de forma digna, això sí, però no amb llançacolls, ni amb clergman, ni molt menys amb sotana. Era com un mes del poble, no? Però ahí ja, això ja és una qüestió ja més de fe, entenc. Però que sí que aquesta discussió l'he sentida, sobretot els partidaris, que els capellans vagin dignament, amb el, almenys amb el clergman, o si pot ser amb la sotana, doncs igual que un metge va vestit en la bata blanca, no? Són la casulla, del llatí casula, s'anomena també paènula, i és un mantell ample i tancat que en origen protegia de la pluja. La litúrgia de la casulla el que fa és cobrir tota la roba interior i simbolitza sacrifici i caritat, perquè cobrís el sacerdot, no? El sacrifici. L'alba prové de la túnica alba romana i és una túnica blanca, és el que es posa normalment als acòlits, damunt ja no es poden posar res més normalment, i la túnica blanca s'anomena l'alba. Evidentment és blanca perquè simbolitza la puresa i el neocatecumenat, la novetat en la vida cristiana, no? N'hi ha un altre que s'anomena el cíngulo, que és la corda, la faixa que s'utilitza per a lligar l'alba. No la pots dur així, ale, no? Portes una corda a la cintura, d'acord? Evidentment, té paral·lels amb els cinturons romans, i el que simbolitza és que té subjectes a la voluntat de Déu, com té subjectes en el cinturó. Després està el manípul. Este és més de la litúrgia antiga. És una banda de tela que els treballadors romans utilitzaven per aixugar-se la suor, i el capellà de la missa tridentina el solia dur així damunt del, crec que del braç esquerre, i és com una espècie d'estola xicoteta.
Sí, com el que porten els cambrers.
Exacte, com el que porten els cambrers, com si fora una tovallola. I com se suposa que és per aixugar-te la suor, representa la fatiga, el treball i el cervell. Quan estàs servint, evidentment te canses per això, com el que passa en els cambrers. Jo crec que està molt bé aquesta apreciació. Després també s'ha dit que la forma del calze i la patena relacionen en els vasos utilitzats en l'antiga Roma. Veus? Ahí va haver una adaptació.
El càliz, en castellà és el càliz.
El càliz i la patena. La patena és la patena. Després està el capirot, que és un altre tipus de vestidures, que esta és més d'origen medieval. Fixem-nos el vocabulari, i de vocabulari vaig afegir algunes, i algunes tenen expressions, fins i tot frases fetes, molt, molt actuals, que s'utilitzen avui en dia. Està la paraula altar, l'altar del sacrifici, el calze o el càlid, com has dit, la patena, evidentment. Estar més net que una patena, estar més límpia, sí, que una patena, tots, sí, ho haurem sentit. És un plateret xicotet on es posa el pa consagrat, que és on es converteix en cos de Crist. Per això després s'utilitzen diversos elements, tovalloles, tovalles, que no es diu així, però no pel nom, per a deixar-lo ben net, perquè no pot quedar cap partícula. Però
la frase estar més límpio que una patena ve d'ahí.
El copó, que és on es guarda l'hòstia consagrada després de la missa, la custòdia. Això és el copó. Es fica en el sagrari, copòspica.
Jo he vist gent a Ginollase quan treuen el copó del sagrari.
És que en litúrgicament s'ha de fer, perquè és...
Quan el treuen,
Està...
No, pa portar-lo...
Quan el fiquen.
O quan
perquè
el fiquen.
És quan ja s'ha convertit en la substància, en cos de Crist. Quan el treuen, no, quan el fiquen, és quan t'has d'enginollar.
Pues fíjate, he vist a Ginollase en aquest moment,
La custòdia, també anomenada en llatí ostensorium, és l'objecte metàl·lic, sovint molt ornamentat, ja sigui a Vila-real ne tenim un de molt antic, que té mig mil·lenni, bàsicament, i que en alguna processó del Corpus Christi es trau.
500 anys.
Com? No, el ostensorium, és a dir, on posem el
santíssim. Quants anys has dit?
No recorde ara, però crec que és del segle XV o XVI, el que tenim en l'arxiprestal. Si aneu al museu, normalment el sagristà o...
Madre mía, que maravilles.
Sí, és que, vull dir, no parlar d'això, sí que és un sacrilegi, mai millor dit, perquè un afer, un tema que té tantíssima història en este poble, amagar-lo com si m'ho fera vergonya, o jo crec que no hem de parlar tranquil·lament. I d'este vocabulari, que... Això, com la gent no llits, doncs vocabulari que perdem i que té significat i que té frases fetes. El purificador, molt bé, que la paraula que iniciaven, és la tovalleta xicoteta de tela blanca que s'utilitza per a secar el calze després. Això s'anomena purificador, per a netejar el calze. Després està el corporale. És una tovalleta blanca quadrada que es posa sobre l'altar i ahí posem el calze i la patena. I el corporal és el que arreplega les partícules. Ara vos contaré una anècdota, una vegada que va passar una cosa. Tenim també el manípul. Crec que l'he dit abans. Aquesta és la banda de tela que porta el sacerdot al braç, com els cambrers, que havíem dit. Després tenim el velum o el vel del calze, que és una tovalleta o peça de tela que cobreix el calze. Un altre nom. N'hi ha diversos noms per al mateix.
Que el cobreix per complet.
Després tenim a l'església arxiprestal el rogle, o les campanetes que es toquen en la consagració. Normalment l'acòlit, el sagristà, comença a tocar i quan es produeix el miracle de la consagració...
Que és quan tot el món escoltava, que això ara ja n'hi ha postos on ho fan i s'aginollava perquè a voltes la gent està
despistada
i era un moment en el que...
Fixeu-vos, els que els agraden les religions orientals, tot això era per afavorir, i és per afavorir la concentració del fidel, evidentment. El cirial, el missal, el credencial, el credencial o credència, crec que es diu, és la tauleta que n'hi ha al costat de l'altar, on es posen tots els elements abans de ser consagrats, d'on els arreplega l'acòlit i els porta al capellà. Aquesta tauleta té un nom, també. En fi, no sé si... Ah, sí, l'escòfia és un objecte litúrgic on es posa el pa abans de la consagració. I ahir on es posa el pa abans de la consagració s'anomena escòfia. El pali, i si sota pali, no? Evidentment, pues, per exemple, en el Corpus Christi se sol traure així. Què més? També tenim peces litúrgiques menors, com per exemple... l'anell episcopal, que heu vist que besen alguns quan arriba un bisbe. De vegades també n'hi ha un relicari, però bé, això no és necessari que es posi en la missa perquè ja està dins de l'altar. En fi, tot un seguit de vocabulari que forma part de la nostra cultura, de la nostra tradició social també, si volem, no? Perquè... Sobretot el llatí, jo de veritat penso que és una llàstima i això que sempre igual algú m'hauria qualificat més de progre, que els seminaristes actuals i els capellans no tinguin molta idea de llatí, perquè és una llengua que realment des del punt de vista de la gramàtica, de la lingüística, t'ordena el cap, les idees i t'ordena tot. Pues, no conèixer que és un ablatiu absolut. És que això és el que fa que quan tu confecciones un text sàpies que això va davant, això va darrere, perquè el llatí té aquest ordre musical, no? Aquest ordre que també és de tradició, d'origen. Quan parlem d'etimologia, com anem a parlar d'etimologia si no sabem llatí? i també grec, no? Les llengües clàssiques, que s'han anat menyspreant. Als instituts encara es dona, però és una minoria els que ho estudien seriosament, no? Jo recordo quan vaig anar a la universitat que fèiem llatí i jo em va sorprendre molt perquè dic, estan així estudiant llengües i no saber llatí, vull dir, i el professor de llatí, que ja s'haurà jubilat, ja no me recordo el nom, doncs patia molt amb els alumnes, perquè allà no passàvem del rosa rosae, no? Que era la primera declinació que s'aprenia. I dic, ostres, una traducció de Virgili, de Ciceró, això t'ordena les idees, te les posa al lloc, no? I veure esta paraula es traduís així. Un dia podríem fer un informatiu així de local, però en llatí, si vols. I després també, jo quan veig la... És que sí, tinc un missal antic, aquest és dels anys 40, i el veus així, Dominus vobiscum, el Senyor estiga amb vosaltres, et cum spiritu tuo, sursum corda. Si n'hi ha una penya que es diu així, sursum corda, vol dir eleveu els cors, sursum corda, corda, el cor, el sursum corda, quan dic, això és el sursum corda, és lo más de lo más, no? Perquè dic, pues això ve de la litúrgia llatina i volia dir eleveu els cors, habemus ad dominum, els tenim elevats en el Senyor. Gràcies agamus domino Deo nostro, donem gràcies a Déu Senyor nostre. Dignum et justum est, és just i necessari. En fi, espere que, no sé.
Ens ha costat esta explicació al voltant d'una hora. Jo he buscat el que hi ha, he buscat missa, la definició d'una missa. I me diu, la missa és la cerimònia principal de l'Església Catòlica i l'Església Ortodoxa. És una celebració dels creients evocant el memorial de la vida, la passió i la mort i resurrecció de Jesús. També es diu Santa Quaresia o Sopar del Senyor. I també la missa és un espai de trobament comunitari i una escola d'oració. Gran part de l'estructura de la missa està fundada en les tradicions del judaïsme, però estan adaptades al cos de creències dels cristians. La missa està estructurada en diverses seccions, cada una de les quals evoca un significat específic, acorden els relats evangèlics invita també a una actitud espiritual equivalent que s'expressa en paraules o actituds corporals. Oració de peu, oració ginollats, posició d'escucha, etc. La paraula missa prové del llatí missa, que vol dir envio.
Jo com a reflexió diria, en esta disquisició dels liturgistes entre novus ordo, vetus ordo, l'antic ordre i el nou ordre, la discussió central que n'hi ha és aquella de, allò important és el missatge cristià, que és d'amor, el proisme, i jo sempre dic el mateix, sí, però no, perquè jo quan faig una classe l'únic important és que sàpien matemàtiques, l'únic important és que sàpien posar el subjecte o identificar el subjecte i el predicat, o n'hi ha més coses en l'educació n'hi ha moltes més coses. N'hi ha persones que, entre altres coses, han d'aprendre a tindre un ordre en la seva vida, per això s'estan educant, no? Posar les coses on cal, ser responsables, el raspall de dents va així, el sabó va allà,
és que és
no es deixen
una
les coses pel mig. I jo crec que tant uns com altres haurien també de reflexionar de que sí, que l'important és el missatge, però no és l'única cosa important. Com no és l'únic important que els alumnes sàpien un més un, són dos, és important, però n'hi ha altres coses. I per tant, jo crec que en el camí de la discussió del que és important, molts han perdut el que és important.
Santi, ens quedem en esta reflexió, no vull afegir res, em pareix meravellosa. Gràcies, Santi. Una volta més.
Per convidar-me.
Moltes gràcies.
Thank you.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila-real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Este verano, las noches de onda suenan y se viven diferente. Julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento Onda.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El Centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
¿Te agradaría reforzar la tua memoria de una forma lúdica? Apunta a la nueva edición del taller de estimulación cognitiva para mayores de 60 años que te ofrece Fundación Caixa Rural para el mes de octubre. Inscripciones en fundacioncaixarural.org. Places limitadas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Viu l'estiu al Termet, la regidoria de cultura ha preparat una programació plena d'activitats per a tota la família. Música, teatre, dansa, tallers creatius, circ i moltes més sorpreses t'esperen. Vine amb els menuts, gaudiu junts i deixeu-vos portar per la màgia de l'estiu a Vila-real. Consulta tota la programació a les xarxes de l'Ajuntament. Viu l'estiu al Termet. És un missatge de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana y los viernes y sábados 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando aunque sea tarde.
L'Ajuntament de Villarreal informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Villarreal.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Villarreal.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Quines novetats tenim, Víctor?
Bueno, pues com avança Javi en el AS, acord entre l'Inter i el Villarreal per Buchanan, operació de 8 milions i 5 anys. Me lo que te vas comentar ahir, estava molt prop i ja, pues això. I que esta vesprada tenim el tercer partit de pretemporada contra el Sporting de Portugal a les 8 i mitja en el canal este ja que s'està fent famós este estiu que és el gol.
Però que se veu bé.
Esperem que avui se visga una miqueta millor.
Bé, novetats que tenim este partit, que veurem. Veurem jugar algun futbolista que no hem vist d'ara?
Bueno, a veure, no, a Koumar, que és el que falta per debutar, digamos, però, claro, ve d'una lesió, no sé hasta quin punt... fa els entrenaments i tot, però no sé hasta quin punt el podrem començar a veure, però més o menys la resta, pues, el que estem veient ja durant esta... esta pretemporada.
Per la gent que no sàpia on juguem.
Sí, juguem. És un torneo que s'ha hecho en Portugal, no en el camp de l'Sporting de Lisboa, perquè crec que té alguna modificació, però se juga en Portugal contra el Sporting de Lisboa y es a les 8 y mitja y es en este canal de Gol que se pot veure o en la web registrant-se gratis o en les plataformes que té la gent habituals de pagament.
Si mirem les xarxes del Villarreal, posa tercer test de temporada, pues estem testant-lo tot, no? Ells també.
Claro, n'hi ha que... Això és per a fer proves, Susana, lo que te dic sempre. La pretemporada, el resultat és un poc... Lo de menos, lo important és anar provant els jugadors, anar mirant si pots aprofitar algú per alguna posició que no t'esperes, anar, pues jo que sé, la parella de centrals, que és molt important, anar fent combinacions per a veure quina és la bona i això, resar que no passi res com el que va passar en Logan i seguir sumant minuts.
Bé, pues quan estem a punt de...
Esteu com això que l'últim dia del col·le estaves desitjant que el rellotge tocara a les dues...
Sí, sí, perquè nosaltres se n'anem de vacances, l'equip de protagonistes, perquè ens feia una miqueta ja de falta. No és que no tinguem ganes d'estar així, sinó que també n'estem recarregant piles. Se n'anirem res. A la tercera setmaneta d'agost estem així.
L'únic que estem les festes mos cauen massa tard.
O no, o bé. Ens cauen bé, ens dona temps d'arribar, de posar-nos, de situar-nos, de començar en aquesta litúrgia, no? Valga la redundància de nom, que, de paraula que hem estat gastant en aquesta explicació que ens han donat Santi Cortells-Gui de la missa, fer aquesta litúrgia d'arribar la tercera setmaneta, quan tornarem a vindre des de protagonistes i ens tornarem a retrobar en tot allò que passa a la nostra província i, com no, a la nostra ciutat, a Vila-real. I bueno, i els deixem en bones mans, perquè els deixem en l'equip d'esports. Torna Javi, els deixem de la mà d'ell, de la mà de Víctor Rubio, que és incansable, incombustible. En molta gana que tenia de tornar al futbol i a partir d'ara jo crec que començaràs a passar-te un millor que aquests dies que no has tingut partits que tant t'agraden, no?
Poc a poc, aquesta setmana ja més o menys en els últims 7 dies ja portem 3 partits, ja va el ritme que m'agrada a mi.
Pues això, els deixem en bona companyia, els nostres companys d'esports. Ens retrobem a partir del 25 d'agost. Bones vacances.
Los sueños están bien, pero es mejor estar contigo.